Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona, amb Bot Bou.
Prop d'una cinquena part dels veïns de Barcelona han nascut a l'estranger i en les franges de població més jove la xifra es dispara fins a gairebé la meitat. La qüestió de la immigració s'apodera a poc dels debats mediàtics. Els números n'expliquen la importància, però la capacitat de l'extrema dreta d'apoderar-se de la conversa en contamina els termes. En aquest episodi en parlem amb calma i amb dades amb Blanca Garcés, investigadora sènior de l'àrea de migracions del CIDOP. Quina mena de polítiques públiques calen per gestionar bé la immigració? Per què les grans ciutats com Barcelona pateixen especialment si la gestió no és bona? Quin impacte han tingut i tenen el mercat laboral i el model econòmic en tot plegat? Aquestes i més respostes amb Blanca Garcés, tot seguit, a Santa Eulàlia. Blanca Garcés, benvinguda a Santa Eulàlia.
Gràcies.
Escolta, avui volem parlar de migracions i d'immigració, sobretot a la ciutat de Barcelona. Per què diries que els últims mesos, no tan sols a la ciutat, també al país en general, ha crescut tant la conversa sobre el tema de la immigració? Quines dinàmiques respon?
Jo diria que respon bàsicament a la por a l'extrema dreta, a l'auge de l'extrema dreta i en concret als resultats d'Aliança Catalana en les pròximes eleccions catalanes. I això és algo que veiem també a nivell europeu. Fa uns anys, des del 2015, hi havia la por a una nova crisi migratòria, no? amb aquest impacte que va tenir la crisi de 2015 i la por a que es tornés a repetir. Però ara aquesta por se suma a una segona por, que és la por a l'extrema dreta. I això és el que determina els debats i les polítiques sobre immigració i que ens porta a tots a problematitzar el tema de la immigració i encaminar-nos cap a polítiques cada vegada més restrictives que problematitzen aquesta immigració, que relacionen immigració amb criminalitat, amb problemes, amb tota una sèrie de qüestions que, de fet, moltes vegades són arguments propis de l'extrema dreta que davant d'aquesta por a l'extrema dreta acaben sent assumits per altres forces polítiques.
Clar, hi ha un contraargument que sovint es fa servir per la gent que vol parlar de la qüestió, que diu que vol parlar de la qüestió, que és que insisteixen molt en que és un tema que se n'ha de parlar. Que de vegades sembla que sigui com una manera d'insinuar les coses que no es volen dir en realitat, com els prejudicis que no es volen explicitar, però com et sembla que hauríem d'encarar el tema? En quins termes?
Sí, jo defenso que se n'ha de parlar, i de fet ho escrivia en un article a l'Ara, crec que se n'ha de parlar, tenim motius per parlar-ne. De fet, la població ha canviat de forma extraordinària en els últims 20 anys, per tant, d'això se n'ha de parlar, de l'impacte d'aquests canvis se n'ha de parlar, de la relació entre aquest augment de la població i els serveis socials se n'ha de parlar, de l'exclusió social al voltant de tot plegat se n'ha de parlar i s'ha d'abordar en polítiques. Per tant, jo sí soc partidària de parlar-ne. La pregunta és com en parlem. I aquí jo crec que ens hem equivocat tremendament, i ens hem equivocat aquí, però ens hem equivocat també a nivell europeu, és a dir, veiem en casos com França, Alemanya, Regne Unit, Països Baixos, com és veritat que durant molts anys hi va haver-hi aquesta por a parlar de determinades qüestions per no problematitzar la immigració, però aquest silenci ha sigut un dels factors que ha ajudat aquest auge de l'extrema dreta, perquè hi havia tota una sèrie de qüestions no abordades des del debat polític i públic, però també des de les polítiques públiques, que van ser el caldo de cultiu, la base d'aquesta extrema dreta que va monopolitzar i va, diguem, assumir el lideratge davant de les explicacions o en les explicacions de totes aquestes qüestions.
Quins són aquests tabús, aquestes qüestions que no s'havien abordat, que s'haurien d'abordar? Amb què ens hem equivocat més, diries?
Jo, mira, sempre poso el mateix exemple. Posaré un exemple molt concret, el cas dels centres de menors no acompanyats. El 2017-2018 van augmentar les arribades de menors no acompanyats i es van obrir tota una sèrie de centres d'emergència, que havien de ser, en alguns casos, per pocs dies o poques setmanes, on no hi havia l'atenció adequada, els educadors socials adequats, el número d'educadors socials adequats, formació, etc. I aquests centres es van acabar convertint en un problema, però no pels menors en si o per l'origen dels menors en si, sinó perquè eren menors que arribaven no acompanyats i que no eren atesos i els drets dels quals no eren garantits. I això era un problema per aquests menors, a qui no se'ls hi van garantir drets fonamentals, com a menors, que són doblement fonamentals, però també un problema pels veïns i les veïnes del voltant. Llavors, quin va ser el problema? Que el debat al voltant d'aquests centres va ser en termes de racistes, no racistes, no? I els atacs o la posició de la majoria de partits pro-immigració o progressistes era dir, no, mira, aquests joves són igual que els nostres joves, adolescents, són com qualsevol altre, i qualsevol que expressi un malestar al voltant d'aquests centres és un racista. Jo aquí crec que és un exemple perfecte de com ens equivoquem, perquè és que la qüestió no era aquesta, la qüestió no és si estem a favor o en contra d'aquests centres, o si aquests centres són un problema o no. El problema és com estem atenent aquests joves o aquests menors en aquests centres i com la no atenció i les no polítiques o les polítiques fallides en aquest àmbit o en un altre acaben produint tota una sèrie de malestars que són reals, però que si els neguem els deixem créixer i els deixem en mans d'aquesta extrema dreta.
O sigui, et sembla que entenc que aquests partits d'esquerres o proimmigració o progressistes o com en vulguem dir, però ja ens entenem, haurien de parlar més de polítiques públiques i de gestió.
Absolutament.
Però no et sembla també que hi ha una part del debat al voltant de la immigració que connecta molt amb una por moderna a la desaparició de la identitat o la desfeta de la identitat, a la impotència davant de la globalització, que no només amb polítiques públiques es resoldrà? O sigui, que hi ha d'haver com un...
Jo crec que... que segurament, com tot, hi ha factors varis i és important assenyalar-los tots. Per un costat hi ha la qüestió de les polítiques públiques i aquí jo afegiria el retrocés de l'estat del benestar, amb unes classes mitges que s'han vist abandonades en part per un estat que abans proveïa, i estic parlant d'Europa en general, aquí potser aquesta provisió per part de l'estat va ser menor, per tant la diferència i aquest retrocés és menys evident, no? Però aquest retrocés i aquestes classes mitges que de sobte senten, per exemple, en el cas dels Països Baixos, que ja no tenen un accés a l'habitatge públic com tenien fa 20 anys. No? Això és una qüestió. Després, l'altra qüestió, jo crec, fonamental, és el funcionament dels mercats laborals. I aquí l'exemple de Catalunya és claríssim. Catalunya atrau, per les característiques del seu mercat laboral, una població de treballadors migrants recent arribats, els atrau aquest mercat laboral, i això és el que explica la diferència entre Catalunya i la resta de l'estat espanyol. A Catalunya estem parlant d'un 21% de la població que ha nascut a l'estranger, a la resta de l'estat espanyol és un 14%. Mm-hmm. Aquesta diferència s'explica justament per aquestes dinàmiques del mercat laboral i, per tant, del model
Podem
econòmic.
Podem concretar aquestes dinàmiques del model econòmic que propicien això?
Sí, doncs té a veure amb un mercat laboral creixentment dual, no? Amb unes capes, diguem, de treballadors amb alta formació i després unes capes baixes que demanden treballadors amb poca formació, precaris, amb poca productivitat, i això està lligat, entre altres coses, amb el sector de la construcció, el sector de l'agricultura i, sobretot, el sector del turisme. Mm-hmm. Llavors, és aquestes dinàmiques les que generen o que atrauen aquesta immigració, però alhora deixen aquests treballadors recent arribats una mica al marge de tot, no? I això l'altre dia un company de Navarra feia un símil que trobo que explica molt bé la situació, no? És com si féssim una gran festa, convidéssim a molta gent i quan arribéssim només tinguéssim menjar i beguda per la meitat. Mm-hmm. Els que ja hi eren i la meitat dels que arriben, no? Doncs una mica es tracta d'això, un mercat laboral que atrau, però després aquestes arribades no estan acompanyades per la infraestructura, els serveis socials, les polítiques públiques necessàries per atendre, en primer lloc, aquest augment de la població i, en segon lloc, les necessitats entorn d'aquesta població cada vegada més precaritzada i exclosa. De fet, a nivell de Catalunya tenim quasi un 10% de la població que viu en situació d'exclusió social severa. Això és un percentatge que no ens podem permetre i això, d'això n'hem de parlar. I aquesta exclusió severa té cara, diguem, de fora. És a dir, la immigració, la pobresa, l'exclusió social van juntes. Qui queda exclòs o la majoria de la població que viu en situació de sensellarisme o que no té accés a un habitatge adequat són d'origen estranger. I, per tant, tot va junt. I el tercer element, perdona, era el que deies tu de la identitat. I aquest sí que seria un tercer factor important en aquest context de creixent globalització i de malestars, pors i dificultats d'imaginar un futur en comú.
Sobre això que dèiem ara del mercat laboral, que és una de les coses interessants que sovint no se'n parla quan es parla d'immigració, per exemple, les dades dels estudis de Comissions Obreres diuen que dels Llocs de feina elementals, els immigrants ocupen el 35% i, en canvi, de les posicions de tècnic superior són el 6,5%, que, i aquest 6,5% inclou els europeus, que ja en general són immigrants que solen venir amb un poder adquisitiu i, a més, més endreçat, que és una cosa que explicava l'Ara en un monogràfic de fa unes setmanes que estava molt bé.
Sí.
I llavors hi ha molt de biaix, com tu deies, la meitat, més de la meitat de les treballadores de la llar són estrangeres, el 34% dels treballadors d'hostaleria són immigrants, el 30% del camp són immigrants, amb el sector de la ramaderia, que és un sector clau en el país, també passa. Llavors, el que et volia demanar és que no sé fins a quin punt parlem de que hi ha un problema amb el model econòmic del país, és una cosa que s'ha de solucionar en paral·lel o de manera sincronitzada amb com respons a la immigració. No sé si m'estic explicant, però evidentment una alteració de la població i de la composició demogràfica d'un país per aquests factors diferents que tu deies, diguem-ne, pot portar problematització. El canvi i la reforma d'un model socioeconòmic injust o mal estructurat porta molt temps. Llavors, no sé fins a quin punt són fàcils de combinar les dues coses.
Clar, estem parlant de factors de fons, per tant, de difícil abordatge en els temps curts de democràcia, no? Perquè estem parlant de governs de 4 anys que busquen respostes ràpides i sobretot resultats ràpids en aquests 4 anys a l'espera de les següents eleccions. Per tant, aquests factors són factors molt més de fons que requereixen unes polítiques i un abordatge de fons, més enllà d'aquesta visió més de curt termini. Però si no ho abordem, tant en el debat com en les polítiques, acabem donant respostes o fórmules simples a problemes complexos, no? Que és el que fa l'extrema dreta i és el que veiem que davant d'aquest auge de l'extrema dreta acaben fent molts partits polítics, no? Parlar d'una possible solució a aquest tema a partir d'unes polítiques migratòries més restrictives és assumir els postulats de l'extrema dreta i, a més, no entendre que aquesta immigració no és resultat d'unes polítiques migratòries més o menys obertes, sinó d'un mercat laboral que atrau aquesta immigració i que, de fet, això a Catalunya ha sigut una qüestió històrica. Des del segle XIX el creixement econòmic a Catalunya ha anat acompanyat sempre de forma indeslligable amb l'arribada de treballadors immigrants, primer de la resta d'Espanya i després, a partir dels 2000, de l'estranger. Tant...
D'acord, o sigui, important, perdona, per veure si ho entes bé. El que estàs dient és que siguin més restrictives o menys restrictives les polítiques migratòries, si el mercat laboral està organitzat de tal manera que atragui els immigrants per aquest tipus de feines, que dèiem... és igual el grau de restricció, el grau de
bueno, o en tot cas et pots plantejar, com l'altre dia plantejava Puigdemont, unes polítiques més restrictives d'entrada, però llavors automàticament has d'acceptar que tindràs un creixement econòmic molt més limitat i que tindràs tota una sèrie de sectors amb dificultats, no?, per cobrir a nivell de demanda de treballadors, o no en serà tan fàcil a nivell més ciutadà, més individual, de tenir a les nostres àvies, avis o petits en mans de les cures de dones d'origen migrant que venen a treballar, deixen les seves famílies en origen i venen a dedicar 24 hores al dia a les cures d'aquells que nosaltres estimem però que no tenim temps de cuidar perquè estem immersos en un mercat laboral diguem que ens dificulta aquesta, diguem, doble conciliació amb un estat, a més, que no resol aquesta feina de cures, diguem, cap a aquells més dependents.
Clar, la inèrcia d'aquestes, de com a resposta a això, ampliar les restriccions a l'arribada d'immigrants, no és una cosa només que estigui passant aquí, com deies al principi. La Unió Europea, a final de l'any passat, el Consell de la Unió Europea i el Parlament Europeu van tancar un acord sobre el pacte migratori d'asil que reforçava les fronteres exteriors i els mecanismes de control, i just uns dies abans el president francès Emmanuel Macron i va acceptar les propostes de Marine Le Pen pràcticament en integritat, amb una reforma migratòria molt menys laxa, que, per exemple, condicionava la rebuda d'ajuts a a 5 anys de residència, i abans em sembla que eren 6 mesos o una cosa
sí.
així. No?
O sigui, sí,
que hi ha
sí.
aquesta, i aquesta dinàmica d'enduriment.
Sí.
Cap a quin escenari ens porta que això sigui la resposta que s'està agafant de manera generalitzada?
Sí, jo diria que hi ha aquesta dinàmica d'enduriment, molt clarament a nivell de cada un dels estats membres, però també a nivell de polítiques europees, amb l'aprovació d'aquest Pacte Europeu de Migracions i Asil, que és una deriva, un pas més en aquesta deriva cap a polítiques il·liberals de control, de reducció de drets i de garanties, especialment en frontera, però també una vegada ja són dins. Però alhora el que veiem és una, com una doble realitat. I l'exemple paradigmàtic en aquest sentit és el Regne Unit. El govern britànic viu obsessionat per les arribades irregulars per mar. El centre està aquí. Tal és així que el govern en si depèn, la seva existència depèn de la capacitat que tingui de donar resposta a aquestes arribades irregulars, que a més coincideixen amb el mite, no?, de la invasió de l'illa, no?, aquelles arribades que arriben més enllà del mar. Al mateix temps, el número d'arribades de forma regular a través dels aeroports ha augmentat en els últims anys i hem passat d'uns 300.000 nous permisos de residència abans del Brexit, a més de 700.000 en els últims anys. Per tant, aquí veus la contradicció d'una cosa i l'altra i d'aquestes polítiques simbòliques que escenifiquen aquest control per un costat, s'obsessionen en aquesta frontera geogràfica o en aquestes arribades irregulars, que en el cas del Regne Unit estan al voltant de 50.000, quan al mateix temps, cada any, es donen més de 700.000 nous permisos de residència. Aquí estan les entrades, no? Llavors, és aquest doble estàndard, aquesta doble realitat, aquestes polítiques cada vegada més simbòliques, que el que busquen no estan abordar una determinada realitat o regular els fluxos migratoris, sinó més aviat acontentar aquest potencial votant que deriva...
La narrativa, no?
Exacte. I ens estem perdent, no?, en aquesta narrativa, en aquestes polítiques simbòliques. I després hi ha aquesta altra realitat que va passant però que no està en el centre ni del debat polític, ni del debat públic, ni de l'atenció mediàtica. I aquí els mitjans de comunicació, òbviament, hi tenen un pes important.
En el cas de, sobre això que deies de del tercer factor de la identitat, en el cas de Catalunya hi ha un problema afegit, que és que la integració que, com explica sempre l'Anna Cabré, s'havia fet la construcció, per entendre'ns, de nous catalans sempre havia estat molt fàcil, sobretot a través de la llengua.
Sí.
Clar, hi ha un moment en què, si la llengua va perdent força i no trobes la manera de reforçar-la, mentre no la reforcis, això, evidentment, és un factor de debilitament per la cultura i per la llengua i, per tant, per la cohesió social.
Absolutament, això és una qüestió fonamental i aquí les dades ho mostren clarament, i l'Ara també, en aquest dossier que vam fer sobre immigració, parlava també de la relació entre immigració i l'ús del català, per exemple, entre la gent jove. En el cas de Catalunya estem parlant de que entre els joves, més del 50% dels joves a Barcelona han nascut a l'estranger. Això és un percentatge altíssim i, òbviament, té un efecte també en l'ús del català, que no és una qüestió menor. Però aquí els demògrafs de l'Autònoma, entre d'altres l'Anna Cabré i tots els seus companys, expliquen molt bé com el català va ser un factor d'inclusió, no?, i també un element fonamental en l'ascensió social, no?, dels immigrants que van anar arribant a Catalunya en els anys 50, especialment 60 i 70. Aleshores, en el moment en què aquesta ascensió social, aquest ascensor social ja no funciona, com ara, i té a veure amb les dinàmiques d'aquest mercat laboral cada vegada més dual, on les capes intermitges van desapareixent i tenim unes capes baixes, on part de la classe mitja ha caigut i unes capes més altes, en aquest context tan polaritzat, tan dual, on l'ascensió social és molt més difícil, el català deixa de tenir una funció social, un propòsit, i per tant, això és el que jo crec que a la llarga, si expliquem no només qui hi ha, qui arriba i qui i d'on venen, sinó els processos socials, és el que juga un paper fonamental a l'hora d'explicar la davallada en l'ús del català, especialment entre la gent jove.
Clar, no sé fins a quin punt, com que tota l'estona acabem anant al tema del model econòmic i del mercat laboral, fins a quin punt passa una cosa, que és que el propi sistema econòmic ja li interessa que no hi hagi aquesta integració, perquè necessita que aquests llocs de mà d'obra barata i aquests llocs que tindran baix poder adquisitiu siguin ocupats precisament per immigrants, no?
Sí, i de fet això és algo que veiem a Catalunya molt clarament, però veiem a nivell europeu, no?, aquest creixement de les desigualtats produït per aquest funcionament del mercat laboral, aquesta pèrdua de centralitat d'aquestes classes mitges, i en aquesta davallada del poder adquisitiu i la capacitat, diguem, també en termes de perspectives de futur d'aquestes classes mitges, també hi ha l'explicació de l'extrema dreta, perquè aquells que es troben en aquestes capes més baixes no només són els immigrants recent arribats, que també, especialment, però també un sector de les classes mitges, diguem, d'origen autòcton, que en aquest context ja no només de mercat laboral creixent, sinó també una qüestió fonamental, que és l'accés a l'habitatge, no? De crisis d'habitatge, es troben en una situació cada vegada més precària i precaritzada, i aquests són precisament els votants potencials de l'extrema dreta. Mm-hmm. D'aquí que els votants d'extrema dreta moltes vegades surtin d'aquestes perifèries, no, urbanes.
Sí, i de velles bosses de votants de partits d'esquerra, per exemple, que és una cosa que es veu molt, s'ha vist molt a l'estat francès, per exemple. Ja que parlem de perifèries, com que això és un podcast sobre Barcelona, deixa'm preguntar-te concretament per la ciutat. Per què dius que les ciutats pateixen especialment els efectes d'una mala gestió de la immigració? Amb quines dinàmiques urbanes o de planificació territorial es nota això?
Perquè és a nivell local les polítiques o el mal funcionament de les polítiques migratòries o el mal funcionament, també podem parlar dels mercats laborals o aquestes dinàmiques d'expulsió. Són dinàmiques d'expulsió i d'exclusió. I els processos migratoris tenen a veure justament amb aquestes dinàmiques d'expulsió dels llocs d'origen, d'atracció per part d'aquelles regions, en el cas de Catalunya claríssimament, que atrauen part d'aquestes migracions, no només pels factors en origen, sinó pels factors d'atracció en destí, i després aquestes dinàmiques d'exclusió, per exemple, d'exclusió de l'accés a l'habitatge. Llavors aquí els necessitem com a treballadors, però ens sobren com a ciutadans amb un accés, amb dret d'accés a un habitatge digne. Per tant, totes aquestes tensions que tenen a veure amb aquestes dinàmiques globals, socioeconòmiques, però també amb aquest mal funcionament de les polítiques, aquest retrocés de l'estat del benestar, on es noten és a nivell local, i els conflictes al voltant d'això, on es noten en primer lloc, és a nivell local. I a nivell de Catalunya això es posa de manifest amb una qüestió que no és menor, que és que els primers partits o els primers debats que problematitzen el tema de la immigració no sorgeixen a nivell diguem, nacional, tampoc a nivell estatal, sinó a nivell local. Mm. Les primeres discussions entorn a la immigració, la primera problematització, els primers debats on es van, diguem, utilitzar arguments anti-immigració van ser a nivell local. Estic pensant en el cas de Vic, estic pensant en el cas de Lleida, estic pensant en el cas de Salt, per exemple.
Sí. Pensant... Alcaldes que volen tenir contents els veïns, i per exemple, recordo, em sembla que era, ara no vull dir malament, però era l'alcaldessa de Rubí, que per exemple, que era socialista, que es va manifestar molt en contra d'un centre d'acollida de menors.
Exacte. Rubí, però també el cas de... És que jo estava pensant en les eleccions municipals del 2011, que és quan es va començar realment a polititzar el tema de la immigració a Catalunya. El cas de Vic, aleshores era Convergència i Unió i va fer una proposta per dificultar l'accés a l'empadronament, que en aquest cas és l'accés a dret per part d'aquells que no tinguessin un permís de residència. El cas de Lleida també amb el Partit Socialista, que va problematitzar en el 2010-2011 l'ús del vel integral en els espais públics, quan els casos eren absolutament insignificants. Per tant, trobem molts exemples, el tema dels centres de menors. Per tant, aquest tipus de malestars, tensions, discussions sorgeixen sobretot a nivell local. I la polarització, per exemple, entorn d'un centre de menors no acompanyats o de la mala gestió d'un centre de menors no acompanyats, es nota especialment a nivell local.
Oh, clar, encara que hi hagi un ús pervers o un ús interessat per certes forces polítiques d'aquesta mena de problemes, com deia abans, hi ha un problema que també es nota a la ciutat, em sembla a mi, a través dels guetos, per exemple, no? Com de les... De les que si els immigrants que provenen tots d'un grup d'immigrants que prové tot d'un mateix origen no té fàcils els mecanismes d'integració i la mixtura social, diguem-ne, en l'ordenament de la ciutat no està ben treballat, doncs és natural que prefereixin agrupar-se entre ells, no? Vull dir que no sé fins a quin punt és inevitable, tal com estan ara les coses, tendir a un clima de creixent conflictivitat en aquest sentit.
Els immigrants sempre tendim a associar-nos amb aquells que són, o diguem, els humans sempre tendim a associar-nos amb aquells que són més iguals i més propers, i això s'ha donat històricament. A més, la immigració passa via via, i per tant vas allà on hi ha un cosí o un conegut un familiar i acabes anant al mateix barri, no? I la immigració
espanyola...
Perquè
tots volem estar en xarxa.
Sí, la immigració espanyola cap a Catalunya als 50-60 també era de poble a poble, no? Hi havia tot un poble d'andalusos vivint en un poble determinat de l'Alt Urgell, no? Això sempre ha passat. El problema és quan això està determinat per tots uns processos de segregació residencial que, a més, acaben determinant una alta segregació escolar. Aquest és un problema gravíssim que tenim a Catalunya, el nivell de segregació residencial, que té a veure amb origen, però especialment també amb una qüestió socioeconòmica, molt lligada també de renda, molt lligada també a l'accés a l'habitatge, on et pots pagar una habitació en un pis compartit, no? Això, el que veiem, i tornant al cas de Barcelona, és uns processos d'expulsió de part dels habitants de Barcelona, inclosos aquells que ho han sigut des de naixement, cap a una àrea metropolitana, diguem, on l'accés a l'habitatge és més fàcil o més factible. Llavors això crea aquestes dinàmiques, aquests processos de segregació residencial que té un element d'origen, aquest via a via que dèiem, però especialment socioeconòmic. I llavors això ens porta a aquesta segregació escolar, que això és un tema fonamental perquè en part explica part del fracàs escolar que veiem en determinats centres i, a més, fa que invalidi una de les funcions fonamentals de lo que és l'escola en una democràcia, que és la igualtat d'oportunitats.
I que s'agreugin, suposo, les tendències de manera intergeneracional, no? Els nens que creixen ara...
Absolutament. I aquí, de nou, tornem al tema de l'ús del català. Si tenim una alta segregació residencial i escolar, aquella barreja, que és el que fa que al final el català pugui acabar sent la llengua vehicular entre aquells nens que són catalano i castellano parlants a casa, no s'acabi donant. Si tu vius en un barri on tothom parla el castellà, no hi ha cap necessitat d'aprendre el català més enllà de respondre a la mestra en el context exclusiu de la classe.
Podem posar xifres de n'hem tret algunes ja, però de comparació de Barcelona amb altres grans ciutats en termes de proporció d'immigrants? Em sembla que Barcelona és un 23%, ho dic bé?
Sí, bueno, depèn de quines xifres utilitzis, no? Jo sempre parlo dels nascuts a l'estranger, no? Perquè aquí hi ha processos de nacionalització, d'accés a la nacionalitat. Sí, però si ho mirem per franges d'edat, com deia abans, entre els menors de 40 anys, em sembla que aquesta xifra puja fins a més del 50%.
I comparat amb altres grans ciutats europees, París, Berlín, tenim més immigració, tenim menys immigració?
Jo diria que la diferència sobretot és en què tenim més immigració recent. És a dir, tenim un percentatge més alt d'aquells nascuts a l'estranger. Si incluïm dins d'aquest percentatge poblacions d'origen estranger, i aquí incluiríem el que s'anomena o mal anomena segones i terceres generacions, òbviament, si anem a París, segurament veurem una ciutat tan o més diversa que Barcelona, perquè hi ha una història migratòria molt més llarga i, per tant, estem parlant, no, d'una diversitat que forma part de l'ADN d'aquesta ciutat, de París o de Londres, per exemple, com no ho és en el cas de Barcelona. Per tant, aquí, en aquest cas, sobretot el que veiem és una immigració més recent i, per tant, segurament el percentatge dels nascuts estranger és major a Barcelona que a altres ciutats europees. L'altre dia, per exemple, escoltava l'Andreu Domingo, demògraf, professor a la Universitat Autònoma de Barcelona, que deia: si Catalunya fos un país, estaria en la posició, a la quarta posició del rànquing mundial de països amb més immigració, entenent com a immigració el percentatge de la població nascuda a l'estranger. Abans hi hauria Canadà, Austràlia, Nova Zelanda, i en quarta posició vindria a Catalunya amb aquest 21% de la població nascuda a l'estranger.
Això sense capacitat de gestió pròpia de la immigració, sense tenir les competències, és assumible, diries?
Jo crec que, i això és una cosa que hem discutit en els últims mesos, que la qüestió no està tant en la gestió de les fronteres i la gestió, diguem, dels fluxos migratoris, sinó en l'acompanyament de les arribades i en fer d'aquesta festa on hem convidat a tanta gent una festa on tinguem recursos per tota aquesta gent a qui hem convidat, no? Per tant, jo crec que en aquests moments la qüestió fonamental està més cap a dins que cap a fora. Perquè, repeteixo, amb les mateixes polítiques migratòries tenim un 14% a la resta de l'estat espanyol i un 21% a Catalunya, no? Per tant, per mi la gran qüestió no està tant en la gestió dels fluxos i de les arribades, que a més això és una qüestió que és difícil de pensar diguem, descentralitzada, sinó sobretot en l'acompanyament del que passa una vegada aquí en termes d'habitatges, en termes de segregació residencial, en termes de segregació escolar, de fracàs escolar. Per mi la gran qüestió i el gran repte és aquest, més enllà de plantejar-nos quin model econòmic volem, no? Que això, com dèiem abans, és una cosa més mig o llarg termini.
Però quin futur s'ha d'imaginar la gent? És a dir, tendirem cap a una estabilització dels fluxos o arran d'això que se sol dir que hi haurà grans desplaçaments per culpa del canvi climàtic a mesura que vagin augmentant els accidents climàtics, que la gent s'ha d'anar preparant i la societat s'ha d'anar preparant per contextos de grans canvis demogràfics molt sobtats?
Mira, és una bona pregunta, perquè és una mica la percepció que tots tenim, i de fet, si mirem els números i ho mirem des d'una perspectiva històrica, la realitat no és realment aquesta, no? Per un costat, els grans fluxos migratoris des d'una perspectiva històrica es van donar al segle XIX i no ara. Les grans migracions són un percentatge elevadíssim de les poblacions dels països d'origen va marxar amb unes migracions transatlàntiques, per exemple, d'Itàlia cap a Estats Units o del Regne Unit cap a Estats Units. Van ser aleshores i no ara. El que va ser aleshores eren d'Europa cap a fora i no de fora cap endins. Per tant, el que ha canviat no és tant el volum d'aquests fluxes, que ara és menor, si ho comparem amb el segle XIX, sinó sobretot la direcció d'aquests fluxes, que ara ja no és d'aquí cap allà, sinó d'allà cap aquí. Això per començar. Si parlem de desplaçament forçat, els números en el segle XX van ser d'uns nivells inimaginables i incomparables amb els actuals. Imaginem-nos una Segona Guerra Mundial, no només a Europa, sinó també a Àsia, que sovint oblidem, no?, les víctimes a l'Àsia i els desplaçaments forçosos a l'Àsia i al sud-est asiàtic, però també moviments forçats de població arrel de tots els processos de descolonització. Només la partició entre Índia i Pakistan va provocar 15 milions de desplaçats en molt pocs anys. Per tant, en números de desplaçaments forçosos, el segle XX s'emporta la palma. I llavors, més a curt termini, el que està clar és que Europa depèn d'aquestes arribades, i torno de nou a aquests factors d'atracció més que els d'expulsió, per una qüestió econòmica i de mercat dual, i pel fet que la població europea o els ciutadans europeus cada vegada són més... en fi, trien, no? I per tant eviten treballar en determinats sectors econòmics, com podria ser l'agricultura o el sector de les cures, però és que a més tenim un repte demogràfic, que és que tenim un continent que s'està envellint a marxes forçades, que en els pròxims anys, fins al 2050, tindrà una part important de la seva població per sobre dels 65 anys, i per tant que necessita d'aquestes arribades no només en termes de mercat laboral i demanda en determinats sectors, sinó per la pròpia reproducció del sistema. Llavors això sí que ens portarà cap a un context de creixent immigració que se suma amb el que deies tu d'aquests factors en origen que cada vegada més exclouen o expulsen una part de la població, i això té a veure amb processos de apropiació de les terres per part de grans capitals, en mans de grans monopolis, també amb el tema de la qüestió climàtica, de la degradació mediambiental. Tot això crea aquests moviments de població que primer són camp-ciutat i després poden portar a moviments més enllà de les fronteres, que normalment queden, si pensem en el context africà, limitats dins del continent africà, perquè la majoria d'immigrants africans, el 80% i escaig, es troben dins del continent africà, però que en alguns casos porten també més enllà, en direcció cap a Europa.
Per acabar, imagina't que per un atzar et posen al capdavant d'aquest àmbit en l'administració de Barcelona. Quines serien les dues o tres primeres coses que faries? Ja sé que és difícil, però per fer-nos-en una idea.
Mira, em faria dues, molt clarament i molt ràpidament, que crec que són fonamentals i són en àmbits diferents. Per un costat, lluitar i abordar aquesta qüestió socioeconòmica de l'exclusió social severa, també en termes d'accés a l'habitatge. Per mi això és fonamental. Per tant, més polítiques socials, això per un costat de forma clara. I això no cal que siguin polítiques en l'àmbit de les migracions o en l'àmbit de la integració de la població d'origen migrant. Són polítiques, diguem, genèriques que afecten el conjunt de la població, però que tenint en compte que la població més pobre acostuma a ser la població d'origen migrant, doncs tindrien un efecte també en aquest àmbit. I per l'altre costat, jo crec que és important incidir en les narratives. Parlàvem de l'extrema dreta i sovint ens equivoquem perquè no abordem aquests temes. Començàvem parlant sobre això, sobre aquests silencis que deixen el camp en mans de l'extrema dreta. Però, a més d'aquests silencis, sovint, quan parlem d'immigració, acabem fent de forma reactiva en resposta a aquesta extrema dreta o a la por a aquesta extrema dreta. Jo crec que és moment de fer un discurs proactiu, unes narratives proactives. I les narratives proactives amb el tema de la immigració crec que, sobretot, s'haurien de centrar no tant en definir qui són ells, sinó definir qui som nosaltres. I aquí el que hauríem és de crear unes narratives inclusives definint aquest nosaltres d'una manera diversa, no? Qui és de Barcelona? Jo vaig viure molts anys a Amsterdam i allà, aleshores, això estic parlant dels anys 2000, hi havia una campanya que deia tots som d'Amsterdam, no? I a més és més fàcil sentir-se d'Amsterdam que sentir-se holandès, perquè la identitat nacional moltes vegades és molt més...
És complexa.
En fi, l'estat-nació no és que es defineixi per ser especialment inclusiu, no? I en canvi les ciutats i la identitat urbana pot ser més inclusiva perquè és més fàcil sentir-se d'Amsterdam que sentir-se holandès. Doncs jo diria en aquest cas com fer perquè tots ens sentim part d'aquesta Barcelona. Doncs en primer lloc amb unes polítiques més inclusives per evitar aquesta exclusió social severa, per l'altra creant una narrativa sobre qui és de Barcelona i com tots podem formar part d'aquesta Barcelona.
O sigui que hem de superar o renovar com a mínim l'ex català qui viu i treballa a Catalunya.
Segurament, sí. De fet, des d'aleshores han passat moltes coses, però jo diria que més aviat anem en la direcció contrària, no? Una identitat potser més excloent, que també va molt lligada en contraposició, diguem, als discursos i a les polítiques i les narratives des de Madrid, no? Per tant, en aquest embat seria qüestió de pensar, i jo crec que el nivell local o l'espai local és un bon espai, ofereix l'oportunitat per pensar aquestes altres formes d'identitat més inclusives. I això no vol dir renunciar a res, eh? En aquesta inclusió i en aquest tots som Barcelona es pot parlar perfectament en català i es pot, en fi, exigir igual que donar, no? La qüestió és que tots ens sentim inclosos tant a nivell simbòlic com a nivell socioeconòmic.
Molt bé, doncs un plaer, molt instructiva la conversa. Gràcies, Blanca.
Gràcies a vosaltres.
Recordeu que ens podeu fer arribar els vostres comentaris i suggeriments a l'adreça de correu electrònic santaeulalia@vilaweb.cat. Gràcies per escoltar-nos.
Santa Eulàlia és un podcast de Vilaweb presentat per Ot Bou, amb Carles García al servei tècnic i a les veus, Maria Castanyer.